l'ambaixada de l'esqueixada.
Eslovàquia és un país relativament petit, un pèl més petit que Catalunya, i està al centre, al cor d'Europa. De vegades aquí, sobretot, situem el cor d'Europa a França, Alemanya, por ahí, però no és així. El cor d'Europa està entre antiga Txeco i Eslovàquia.
Tot i que Txecoslovàquia des de 1993 ja no existeix com a país, la Micaela sempre dona aquesta referència per situar Eslovàquia al mapa. Al llarg del programa coneixerem de més a prop la cultura d'aquesta antiga regió soviètica, de clima extrem i amb una cuina contundent per afrontar les baixes temperatures.
Vegades, quan jo dic que soc d'Eslovàquia, moltíssima gent passa aquella que veu, ostres, i on és això, no? A veure, Eslovàquia, Eslovènia, Txecoslovàquia, Praga, passen per mitja Europa fins a arribar, no, mira, és ex-Txecoslovàquia i no és Eslovènia, no toquem no som Iugoslàvia, no? Llavors, Txecoslovàquia i Eslovàquia sempre han sigut dos països com els germans, per dir alguna cosa, no? O cosins. Des del 1918, quan amb la monarquia austro-húngara es va acabar i la guerra i tal, doncs sempre van anar junts, no? A Txèquia sempre era més industrial, a Eslovàquia sempre es considerava més com, no sé com dir-ho, com més agricultura, o més com un país que anava una mica a rastre, no? De Txèquia. Llavors, quan va caure el mur de Berlín el 89 i tota la revolució, a Txecoslovàquia va dir, bueno, pues mira, aquí teníem, segons la meva opinió, i molta gent que conec, que creuen que eren els polítics, de fet, que van voler partir-se el poder, i una cosa tan senzilla com un dia que es van donar la mà, es va firmar el contracte de que, bueno, pues a partir d'ara Txèquia és Txèquia, Eslovàquia és Eslovàquia. Ni hi havia referèndum, no hi havia res, vull dir que una cosa tan estranya com aquí, per exemple, que moltes vegades diuen, no, és que mira, és que aquests com que bé que ho havien fet, perquè ho havia sentit moltes vegades això, de que, ai, és que no hi havia ni guerra civil, ni històries, bueno, sí, perquè suposo que la gent era tan, no sé si apàtica o simplement silenciosa, que, bueno, els polítics van dir, s'acabó i
en els últims anys, Eslovàquia ha tingut un creixement econòmic important, motivat en gran part per les reformes exigides per entrar a l'eurozona i que van portar el país a ser considerat un dels principals motors de l'Europa de l'Est.
Sempre quan hi anàvem ens hi fixàvem. Fa 10 anys, el que és el parc de cotxes, no? Eren cotxes més aviat vellets. No? Llavors, cada any havia anat creixent el número de cotxes nous, i ara n'hi ha moltíssims cotxes nous, un percentatge baixíssim de cotxes molt vells, però parlem de 25 anys, 25 o 30 anys, i llavors hi ha un percentatge, crec que bastant més elevat, de cotxes superluxosos, de supermarca, vull dir, el BMW X5.
El pas del socialisme a l'economia de mercat va comportar sobretot moltes privatitzacions i va obligar molta gent a estrènyer-se el cinturó. Però encara queden alguns serveis que són herència de l'antic sistema.
De moment tenen la salut pública, les escoles públiques i tot això públic, que, bueno, són coses que s'havien aconseguit durant el socialisme, perquè el socialisme el que donava són les coses bàsiques, les tenies de franc. Ara, després que tenies només un tipus de llet a la botiga, també és veritat, però bueno, tenies la salut i seguretat i escoles tenies públiques. I... Sí, sí. Sobretot al Parc Nord, és molt muntanyosa i de vegades a la, el que són, és una part dels Carpatos, que aquí normalment es relaciona més aviat amb Romania, amb el tema de Dràcula i aquestes històries, doncs no, és la part més de l'oest de Carpatos i fa la frontera, de fet, entre Eslovàquia i Polònia, de Parc Nord, i és una muntanya molt guapa, molt, jo recomano. Sí, l'esport d'hivern està molt bé perquè, clar, com que el clima ja és diferent, és continental, els hiverns són més freds, els esports d'hivern no és necessari anar a l'alta muntanya, no? Com aquí que has de viatjar realment als Pirineus. Jo vinc d'una ciutat que està a l'est de Eslovàquia i en 10 minuts em puc plantar una pista d'esquí que teníem al costat, o que tenim al costat, i està això a 10 minuts, amb una alçada de 400 o 450 metres i ja pots esquiar a l'hivern perquè, clar, les condicions climàtiques t'ho permeten.
Amb un clima continental sever amb mesos de fred intens, és normal que la cuina eslovaca estigui feta amb productes que es conservin bé, com la farina o la patata, la carn i altres tipus de conserva.
No ho sé, en comparació amb, per exemple, la cuina d'aquí, a Mediterrània, a mi m'agrada, cuina eslovaca, però és que és molt pesada, hi ha moltes salses, molt espessa, molt preparada. Aquello que aquí es diu, no, és que el menjar de diumenge un rostit o una cosa que és realment laboriosa, no? Doncs allà és pràcticament cada dia. Vull dir que la carn no es menja a la planxa, amb verduretes al costat. No. La carn es menja amb la seva salseta, amb patates i potser amb mantega o bueno, coses, diguéssim, no és tan no seca. A mi m'agrada la cuina d'aquí també, perquè és molt més això, lleugera i condiment. Sí. I a més això, la preparació, que no és 15 minuts tinc preparat el dinar. No, m'hi estic allà, li afegeixo, sofregeixo, ara la carn, ara rebussat...
Un dels plats més tradicionals és el halushki, una pasta en forma de gnocchi amb condiments amb un gust fort propis de l'est d'Europa.
Halushki són uns gnocchis per dir-li la forma, com podrien tenir. Però estan fets amb patata ratllada, que es ratlla amb cru. Llavors aquesta patata ratllada crua es barreja amb farina i ou, opcionalment. Sé que hi ha gent que ho barreja amb farina sola i altra que ho barreja molt també perquè s'agafessin bé. I llavors es posa una cassola bullint i tota aquesta massa que teníem es tira dins de una cassola, bueno, cassola no, l'aigua que bulla dins de la cassola, a través d'un... És una eina molt, molt especial, diguéssim, que té uns foradets d'una mida d'un centímetre de diàmetre, més o menys. Llavors aquesta massa es tira a dins i llavors la vas tirant a dins. I s'estan fent com uns gnocchis. I aquests amb l'aigua bullint, el que fan és que, entenc jo, deu ser un procés químic que la fa que la patata enganxi amb la farina i es fan gnocchis. I llavors aquests gnocchis es passen a l'aigua perquè no s'enganxin. I a partir d'aquí ja se li posen les salses. Les salses que poden ser la salsa d'aquella brinja, que poden ser un formatge fresc, o pot ser també, i molt habitual, que de fet volia comentar-vos abans, és el sucrut. Sucrut és col fermentada. A veure, nosaltres sucrut havíem fet a casa moltes vegades, perquè com que és utilitzat i a més es veu que porta molta vitamina K i bueno, vitamines en general, Quan és època de posar-lo, de fer-lo, és el, ara, el mes de novembre, més o menys, llavors es posa com un... com uns bidons grans de ceràmica, de barro, de fang, i és que es compren quilos i quilos i quilos de col, normal, blanca, i llavors es ratllen, em recordo que utilitzàvem una banyera de nosaltres, de petits, es ratllava la col, allà hores i hores ratllant la col, i llavors es posava la col dins d'aquell bidó, sí, i s'apretava bé, amb el peu. Vull dir, el que apretava, netejar-se bé el peu, posar-se un d'allò a sobre, un plàstic per protegir-lo, i apretant bé perquè aquella col després tenia que fermentar, de fet. Se li posaven capes de sal, crec, una mica de fulla de llorer, i al final de tot se li posava aigua. Vull dir, un cop que estava ple el bidó, se li tirava aigua perquè jo tenia que fermentar. I pues, si es feia això al novembre, doncs per Nadal ja es podia utilitzar la col fermentada.
I el xucrut, justament, també és l'ingredient bàsic de la sopa tradicional que es menja per Nadal. Se'l sol acompanyar d'un segon plat que, abans de ser cuinat, conviu durant uns dies amb la família.
Bueno, per Nadal, el típic, però supertípic, és, havia estat abans, sobretot, tenir una carpa a casa. Una carpa, vull dir, un peix. Llavors aquesta carpa es comprava, doncs, si el sopar de Nadal és el 24, la carpa es comprava dos o tres dies abans, viva.
Una
mascota que te la tiraves a la banyera. Clar, perquè llavors perquè fos fresca el dia de Nadal.
Sí,
llavors te l'emportaves amb una bossa d'aquestes de foradades, ràpid a casa, ho tiraves a la banyera.
Clar.
No me'n recordo on es dutxàvem aquells dies.
La
veritat. Però sí que em recordo que, bueno, llavors n'hi ha, penseu que allà no hi ha mar. Llavors l'única cosa que poden tenir són coses
del
riu, o dels llocs aquests artificials que, bueno, que els fan piscifactories, això. I em recordo això una vegada, perquè els meus pares tampoc eren gaire de tenir mascotes tipus carpa de casa. I llavors una vegada que els diuen, sisplau, va, que volem tenir una carpa, el van comprar i, bueno, va tenir que ser un veí que l'acabava matant perquè, bueno, perquè no érem així a casa, i era la primera i última vegada que teníem carpa a casa. Però sí que és costum de tenir una carpa uns dies abans de Nadal i llavors fer-la de la manera que sigui per Nadal, per la nit de Nadal. I si no és carpa, pon peix. El que sí que em recordo de sempre és el dia de Nadal del 24, no dia de Nadal,
la
vigília, es menjava sempre peix. Amb, sí, això era el coma segon, amb una ensaladilla que ja es diu francesa, però és molt curiós perquè aquí és com si fos russa.
Ensaladilla
russa, que allà li diem francesa.
És
molt semblant. És molt semblant, molt, molt, molt. Hi ha patata, hi ha pèsols, hi ha pastanaga, se li posa cogumbres aquests petitons, amb vinagre, avinagrat, i la maionesa tàrtara, bueno, la salsa tàrtara. Vull dir que pràcticament, sí, però nosaltres ho deiem com si.
La Micaela ja fa 10 anys que viu a Catalunya i, com ens ha explicat, sovint prefereix el menjar d'aquí, que és més lleuger. Però des de fa un temps s'ha aficionat als postres eslovacs, que compten amb una gran varietat de pastissos, coques i reposteria, com els farcellets de llavors de cascall.
I en eslovac li diem makové taštičky. Vale, doncs mira, necessitaríem una pasta de full, uns 200 grams de llavors de cascall, panses, uns 50 grams, una mica de llet, un got ja està bé, i 100-120 grams de sucre, o si a algú li agrada mel, doncs una cullera de mel i ratlladura de llimona i una mica de sucre glaça. Llavors el que fem primer és preparem el farciment, aquella salsa que deia abans. Aboquem la llet a una cassoleta, afegim el sucre i totes dues coses portem a ebullició. A aquest punt li afegim les llavors de cascall, que normalment les que es compren no estan senceres, llavors les hem de moldre abans, perquè si no, no sé per què, però es fan així. Es poden comprar, sí que es poden comprar a l'herboristeria. Em van dir el dia de la jornada gastronòmica, em van dir sí que les venen a l'herboristeria, vale, perquè jo me les porto d'Eslovàquia sempre. Llavors això, un cop que està molt i ja ho tenim preparat, ho fiquem a dins de la cassola, allà on tenim la llet i el sucre, i deixem bullir uns minuts. Llavors afegim la cullerada de mel i una mica de ratlladura de llimona. Ho retirem. Tindríem que tenir una salsa un pèl espessa, tampoc no que se'ns trenqui, però vull dir que es pugui barrejar i que després es pugui farcir la pasta, no? I deixem refredar. Mentrestant, estirem la massa de pasta de full i preparem tallant a quadrets d'uns 7x7 centímetres, més o menys. Llavors, a cada quadret li col·loquem una cullera una mica de la salsa que havíem preparat abans. Tanquem els quadrets de la manera com si féssim un farcellet i perquè no se'ns obrin al forn i punxem amb un escuradents. I llavors al forn uns 17 minuts a 210 graus al forn elèctric. Quan ja ho traiem del forn perquè estigui ben dorat, li posem una mica de sucre glacé i ja està.
Eslovàquia també és productora de vi i de cervesa, que se sol beure en gots de mig litre, encara que s'ha de dir que no té tanta graduació com la que trobem aquí. I com a beguda no alcohòlica, el país centreeuropeu produeix la seva pròpia versió de la Coca-Cola, que en termes de guerra freda se'n podria considerar tot un rival.
Coca-Cola. Allò és una beguda que, com a cada país intenta fer la seva versió de Coca-Cola, doncs seria això. Però clar, a mi m'agrada Coca-Cola perquè és molt típic i molt peculiar, no?, d'allà. Però entenc que el que vulgui fer comparació amb Coca-Cola es porti un disgust, perquè no té res a veure amb Coca-Cola, el color potser.
I per acabar, la Micaela ens explica una anècdota que ens recorda perquè els catalans a vegades som polacos. La nostra manera de parlar, encara que no tingui res a veure amb les llengües eslaves, té una fonètica força semblant.
Jo estava molt llet una vegada en una perruqueria i parlava castellà. Jo quan parlo castellà tinc un accent brutal, però de català.
Sí, és una mica de barreja, no? De català...
Sí, no ho sé, se'n nota molt més. I llavors el noi que m'anava a cobrar i tal, i bueno, sí, perquè no sé què, no sé quanto, i li dono el carnet, no?, per pagar, pagar la targeta, doncs el carnet, i diu, ostres, tu eres extranjera, es que yo te veía diferente, pero pensaba que eras de Olot. Y digo, no.
Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal. Vôňa stromov, farba polí, tie najkrajšie prvé góly a tváre kamarátov. Silný a odvážny, plachý a nesmelý, pobeží v ústrety tajomstvám dospelých, pobeží v ústrety tajomstvám dospelých, pobeží v ústrety tajomstvám dospelých. Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Silný a odvážny, plachý a nesmelý, pobeží v ústrety tajomstvám dospelých, pobeží v ústrety tajomstvám dospelých, pobeží v ústrety tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá, už sa chlapec z detstva poberá, už sa chlapec z detstva poberá.
I fins aquí el programa d'avui. Gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Podeu trobar les receptes i més informació sobre els reportatges al blog ambaixadesqueixada.blogspot.com.